El gall del monestir.
Temps de tertúlia, el Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels divendres, en companyia de Marta Auxan. Marta, molt bon dia.
Bon dia.
Víctor Alexandre, bon dia.
Hola, bon dia.
Jaume Pla, bon dia.
Bon dia.
I Rogeli Pedró, molt bon dia.
Molt bon dia.
I aquesta alegria, Jaume?
Què?
Aquesta vitalitat, aquesta alegria?
Per què?
Perquè toca.
Estic content perquè vinc a la tertúlia.
Oh, que bé.
Ja és un aconteixement, això. Clar.
Home, molt bé, molt bé, sí, sí. Molt bé. Ara, no, suposo que no estaràs tan content per com està tot plegat, no?, la situació. Quart intent d'investidura, no hi ha ple, i a més el president del Parlament, en Torrent, proposa que el Parlament es querelli contra el jutge Llarena.
Jo pensava que ja ho havien fet, això, eh?
Sembla que no, doncs.
Doncs sí, perquè aquest jutge, que busco el nom, va dir que tot el ciutadà català podia posar un plet en el senyor Llarena i que s'hauria de fer.
Quin jutge?
El que estàs buscant. Javier Pérez Royo.
Ah.
Que és un catedràtic de dret constitucional a la Universitat de Sevilla. No és emèrit, està actuant. I va dir, de la forma que està comportant el senyor Llarena, cada ciutadà català hauria de posar un plet de denúncia per prevaricació. I ahir publicava la premsa, ell deia, fixa què diu aquest senyor, en actiu, no m'explico d'on li ve al jutge Llarena aquesta necessitat d'exhibició impúdica de la seva absoluta ignorància.
Renoi.
Imagina't tu això, Això d'un senyor que està en actiu, i que és catedràtic.
Són contundents,
públicament
aquestes paraules.
Fa estupideses tan grans que demostra que és un ignorant, diguem, a nivell de judicatura. No? Sí, sí. I això que el diari ho publicarà, no? Bueno, a Madrid sí, ni un.
Molt bé. I la pregunta que ens estem fent des de que va començar tot això, quan s'ha fet un intent, un pas, i ens hem quedat allà mateix. I ara què? O sigui, ja hem fet quatre intents d'investidura, no han arribat a port, cap dels quatre, i ara què?
Doncs...
Uf, difícil,
ara sí,
eh?
Sí, ara sí. No, ara toca
Puigdemont,
no? La casella de sortida, al principi. Qui era el president electe quan es van fer eleccions, que les van convocar, i de fet les va convocar Espanya, no Catalunya.
I això s'ha de traduir en què?
El president Puigdemont.
No, sí.
Ah, sí, no, telemàticament, clar, no vindrà. No, perquè si vingués aniria directament a la presó. Vull dir, no, li passaria el mateix que el senyor Jordi Sánchez i el senyor Turull.
Però és que tampoc no t'ho permetrien fer.
És que no, clar, no és qüestió del que ells permetin, sinó del que hem de fer nosaltres, no? Si tu dius que ets tu, has d'actuar com si fossis tu. Si actues com faria un altre, ja no ets tu, sinó ets l'altre. Aleshores has de decidir qui ets. Si no tens clar qui ets, aleshores és que no ets ningú. Però si ets tu i decideixes que ets tu, aleshores has de fer el que tu creus que has de fer, no el que et diguin que has de fer. Sobretot quan el que et diu el que has de fer justament vol que t'estavellis i que donis de cap contra la paret. Per tant,
és a dir, atendre les peticions de la CUP?
Sí, és que la CUP té raó.
Sí.
La CUP s'ha mantingut sempre en el seu paper. Jo no sempre comparteixo el que diu la CUP, lògicament, tampoc comparteixo sempre el que diuen els altres partits, els partits independentistes, perquè jo hauria tirat endavant quan es va fer la República, endavant, és a dir, saps? Un cop anuncies una cosa has de seguir fins al final. Però la CUP té raó, és a dir, hi ha un candidat, que a més és el que ha escollit el poble, la gent, és el candidat electe, és el que va sortir de les eleccions i a més, l'estat que les convocava deia que acceptaria el resultat de les eleccions. Això em recorda allò que va dir el senyor Zapatero: aceptaré, aprovaré l'estatuto que salga del Parlamento de Catalunya. I després... Sí, bé, els pactes amb Espanya són sempre paper mullat, però com que va sortir, i això sí que no és només com el referèndum que va tenir tots els entrebancs, sinó que les eleccions, Espanya les donava per legals, doncs aleshores ha d'acceptar
les eleccions, les llistes,
tot,
el que hi havia aquí hi anava a les llistes.
Clar, perquè si tu acceptes que una persona pot anar en unes llistes, no és una ornamentació, una persona que fa bonic i prou, sinó que és algú que acceptes que pot guanyar, com tots els candidats que hi ha a les llistes de qualsevol elecció. I si pot guanyar, lògicament no li pots dir: ah, no, tu pots anar a la llista, però si guanyes no t'ho permetrem. Clar, això és com dir, bueno, vostè pot ser, no sé, com un equip de futbol que dius: et permetrem que arribis a la final, però tu no la guanyaràs mai, no t'ho permetrem. Home, doncs aleshores jo no cal que jugui, oi? Per tant, com que es fan totes aquestes trampes legals i tot això que deia el Jaume i tal, davant del món és el que cal, és posar Espanya en evidència, que és, doncs, ja no és que Espanya s'assembli a Turquia, sinó que Turquia imita Espanya. Aleshores, doncs, esclar, estem en una situació en què cal posar en evidència el màxim que es pugui, doncs, aquesta Espanya. I com que se salta les seves pròpies lleis, ja s'ho salta tot, fins i tot l'article 17.2 de la Constitució espanyola, que diu que ningú pot estar detingut preventivament més de 72 hores, Déu-n'hi-do, doncs aleshores, el president Puigdemont és el president de Catalunya i per tant ha d'exercir des de Brussel·les o des d'on sigui, des de la Unió Europea. Oi que no hi ha fronteres, diuen? Doncs com que no hi ha fronteres a la Unió Europea, tant és que estiguis a Barcelona com a Brussel·les, com a qualsevol altra ciutat.
Bé, està clar que els catalans vam anar a les urnes, com deia el Víctor, vam votar, va sortir un president escollit, aquest president presidenciable en aquell moment era Puigdemont, i aquest és el president que hem de continuar reivindicant, totalment d'acord. I aquest diumenge jo crec que hem de sortir al carrer, sortirem tots al carrer, anirem tots a la manifestació, serem més de 2 milions...
Tant de bo.
Però i serem per demanar, en primer lloc, això, que se'ns reconegui el dret a decidir, el dret d'escollir, el dret democràtic d'escollir a la persona que vam escollir, que és el president, i recordar-li al govern que la democràcia és una altra cosa que el que s'està aplicant a Catalunya. Aquí ens estan prohibint, estem en un estat d'excepció i en aquests moments se'ns està prohibint el que és essencial i bàsic en una democràcia, que és decidir allò que el poble va votar a les urnes. Per tant, diumenge, dia important per tornar a reivindicar, per tornar sempre pacíficament, que és com ho sabem fer, per tornar a dir-li al govern que Catalunya vol un president que ja tenim, o sigui, i com deia el Víctor, si és de la distància, serà de la distància, ja ens ho muntarem. És que aquest país tenim molta d'imaginació i capacitat per autogovernar-nos. És que ja ho tenim pensat tot, això segur que ho tenim molt pensat. I serà de forma telemàtica, serà la forma que sigui, però podem governar, podem tirar endavant el nostre país amb un president que està on està i que tenim gent preparada en el Parlament de Catalunya, escollida democràticament, o sigui que no hi som perquè sí, que tenen capacitat més que suficient, alguns de la majoria d'ells demostrada, per a tirar endavant aquest nostre país des de tots els àmbits, des de tots, des de l'economia, des de la cultura, des de tots els àmbits. I per tant això no ens ha de fer cap por. I hem de persistir en aquesta línia, que és la línia que vam decidir, repeteixo, a les urnes. Jo no veig altra possibilitat. Tot l'altre són pedaços que no serveixen absolutament per res, que no representen a la majoria de catalans o a la gran majoria de catalans i catalanes, i per tant el que ens diguin des de fora és imposició, i això és el que no hem d'acceptar.
Saludem el Cristian Treceño, que s'acaba d'incorporar a la tertúlia.
Molt bon dia.
Estem amb la...
El que queda del Cristian, eh?
El que queda...
Un refredat, em perdonareu per la veu.
No, bueno...
Tens veu d'home,
sí. Per primera vegada amb 42 anys...
No està interpretant, no està fent un personatge. Ara ens estàvem preguntant, o estàvem formulant la pregunta, i ara què? Després que s'ha tornat a ajornar el ple d'investidura per quarta vegada i el president del Parlament ha proposat que es presenti una querella contra el jutge Llarena.
No ho sé, el temps ho dirà. És que falta perspectiva encara per poder... Però estava escoltant el Rogeli i ojalà tinguis raó, perquè jo també pensava que estava tot molt preparat per entrar en una república. Saps? Aleshores... Jo hi ha coses que a vegades et quedes així com volent dir, bueno, espero que aquesta vegada ho estiguin fent bé. O que no sigui un farol, saps? Perquè anar de farols i ja veiem el que passa, a vegades.
Sí, però el poble va parlar, eh? I
no... Oh, sí, el poble ha parlat dues vegades, però...
No ho perdem de vista.
No, Rogeli, però si jo no t'estic... No estic qüestionant això. El que qüestiono és el tema de que tu estaves dient que serem un poble que podrem governar amb un president a la distància perquè segur que tenen coses molt ben pensades. Aquesta frase que has dit... gairebé textual, eh?
Sí.
Aquesta frase em remeto. O sigui, jo també em pensava que tenien molt ben pensada l'estructura per fer el trànsit ràpid de...
cap a la república.
Cap a la república. Mm. Cosa que a mi, des de la més absoluta ignorància, em semblava, ostres, que guai, perquè no ha passat mai a cap altre lloc, això, que vagi tan ràpid. I jo m'ho vaig creure. Vols que et digui? Jo m'ho vaig creure. I crec que com jo, molta gent... I ara, doncs, probablement, molta gent també, en aquest punt en concret, tingui cert escepticisme, com és normal. A veure, si tens la sensació que t'han enganyat o que t'han dit una veritat a mitges, com que és una cosa que és bastant de pell, això, en aquest punt en concret, doncs, a veure, si realment els ponts de confiança que s'havien establert per treballar cap a aquesta línia amb un president a la distància es mantenen. A mi això és el que em fa patir.
Sí, segurament que trobarem pedres al camí, segur que l'arrencada no és fàcil, segur que els llaços que ens ofeguen i que ens tenen lligats, sobretot des del govern central, són molt forts i contundents. Segur que hi ha moltes dificultats, però jo penso que és el camí que hem escollit, és el camí que hem de seguir, i tot i les dificultats, és el camí que hem de seguir.
Amb això estic d'acord amb tu.
Ja dic que és una opinió personal i jo ho veig d'aquesta manera. I jo, la meva lluita, el meu compromís amb el meu poble, des de la meva humil posició de ciutadà de Catalunya, és aquesta. I no em vull torcer. No em vull torcer pel que em diguin pel costat, per les pors que em facin, per totes les detencions dels CDRs d'aquesta setmana. Aquests entrebancs que ens van posant pel costat, que no són res més que això, que fer-nos por, que fer-nos veure que anem equivocats.
Jo crec que és una situació...
Doncs no.
Sí, jo crec que és una situació tan nova dins d'Europa i tan nova dins d'Espanya, tal com s'està plantejant la lluita i tal com s'està plantejant unes determinades coses, que és impossible que ningú tingui res preparat. Ningú. És que no saps cap a on hauràs de tirar. Pots tenir previsions.
Què vols dir, que és nova?
Vull dir...
Inèdita.
És
oi?
Sí.
És una, no hi ha passat mai.
No, és una situació en la qual es donen molts factors que s'han... molts factors diferents que s'han anat repetint aïlladament al llarg de la història del país, però en aquest moment es donen de forma conjunta i amb un suport popular ampli i amb una confrontació entre un govern ara mateix autonòmic amb el govern central. Bueno, el que queda d'un govern autonòmic amb el govern central. Val? És una situació absolutament nova. O sigui, el Pla Ibarretxe... jo era molt jovenet, però no va anar tan lluny, ni de bon tros, I va ser... jo et diria que no va passar més de unes fotocòpies enquadernades amb espiral, per entendre'ns. Aquí no, aquí han passat moltes coses. Aquí hi ha hagut una organització, hi ha hagut un creixement, que sota el meu punt de vista crec que ha volgut anar massa ràpid. Massa. Si és que realment l'objectiu, que crec que sí, és arribar a una república, no? Aleshores, tot això és nou. És nou per Espanya. És nou dins d'Europa. No hi ha hagut un alçament d'armes. Per més que hi hagin polítics com els de Ciutadans que estiguin dient que els del CDR són un comando, però, sí, por el amor de Dios, jo no he vist en ma vida un comando enlloc, i he estat en països amb conflicte bèl·lic amb cotxets de nens al davant. Vull dir, és que no...
Deixeu-me que introdueixi un altre argument per, a, sí, per al debat, i és precisament fent servir, doncs, aquest terme. Comando, terrorisme, organització criminal, rebel·lió, que ja, diguem que...
Són paraules pròpies del fascisme.
Tot aquest vocabulari que s'imposa en el discurs és una perversió del llenguatge.
És que, sí, és que, bé, Goebbels deia: una mentida repetida mil cops es converteix en una veritat. Mentir, 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 alguna cosa en queda. Aquest és un dels principis de Goebbels. I això és el que estan portant a terme. És a dir, és igual que no hi hagi violència. Direm que hi ha violència, i a força de repetir-ho i repetir-ho i repetir-ho, com que, a més, ells pensa que no, clar, no, el seu públic no és Catalunya. Catalunya no és el públic de l'estat espanyol. El públic de l'estat espanyol és l'estat espanyol, és a dir, tota aquella gent que no veu, només veu els seus mitjans de comunicació. Em deia una bibliotecària de Sant Cugat, que té una amiga de Madrid i que ve de tant en tant aquí, i li deia: escolta, diu, és que no puc posar els mitjans de comunicació allà, els meus. Diu, perquè és brutal. És brutal el que diuen. Diu, com que jo conec aquesta realitat, diu, és que no ho puc suportar. Tant de mentida, no? Tant escarni i tanta estigmatització de Catalunya. Diu, no ho puc suportar. Bé, aquest és el públic. I, per tant, l'Estat treballa per aquest. Perquè si no els fa vergonya dir el que diuen, havent-hi milers d'imatges de l'1 d'octubre, no els importa que el ministre d'Exteriors espanyol quedi en ridícul davant de la BBC quan diu que aquelles imatges són falses, i l'altre li ha de dir: escolti, perdoni, són nostres, són de la BBC, saps? Si els és igual, és a dir, per això és... diu, calumnia que alguna cosa en queda, oi? I clar, quan et trobes que el senyor del PSOE, el senyor Rubalcaba, ho va dir ben clar, Espanya pagarà el cost que calgui. Perquè les factures tant els hi fa. Dius, ja pagarem la factura, però l'important és que la unitat d'Espanya és sagrada, i com que és sagrada, és una paraula de Déu, doncs aleshores això no es pot moure de cap de les maneres, no pot moure cap ésser humà.
Però a més, Víctor, hi ha una altra cosa aquí. Tu parlaves de Goebbels. En el temps de Goebbels ja hi havia una estructura de mass media molt estructurada.
Però Goebbels no tenia els mitjans d'avui.
No, per això. Però hi havia una estructura de mass media estructurada, però hi havia molta gent analfabeta que no llegia. I no tenien... O sigui, no hi havia tanta gent...
No els
hi
arribava el missatge.
No, sí que els hi arribava, perquè la ràdio era prou potent com perquè la gent pogués escoltar al cap dels anys, em refereixo i tal. Però vull dir, ara mateix, jo crec que també juguen amb un factor molt determinat. Tu has dit unes paraules claus, que estan en el vocabulari de molta gent...
És el que es pot llegir pràcticament
cada
dia, eh?
Però espera, són unes paraules que estan en el vocabulari de molta gent, però que molt poca gent en sap el significat de debò, perquè s'han banalitzat. I d'això se n'aprofiten, i ara l'estan omplint d'un contingut diferent. Que això és una cosa que fan molt els mitjans de comunicació per manipular l'opinió pública. Amb una esfera de poder es fan servir unes paraules que tenen un significat molt específic i molt concret. I després s'introdueixen en el vocabulari de tothom, que l'escup aquesta paraula sense saber realment el que està dient. Això ens passa no només amb aquest vocabulari, amb tropecientes mil coses més, que de cop i volta, doncs, jo què sé, el E. coli amb els cogombres. Qui havia sentit parlar de l'E. coli abans? Ningú. i, ostres, de cop i volta estaves en un bar i semblava que tothom era expert en cogombres d'Espanya i en E. coli. I et recitaven la parrafada que havien llegit al matí en el diari o que havien sentit a la ràdio.
Ara no? Ja no diem bròquil, diem bròcoli. Ja, sí, no sé per què.
No, són diferents.
No, ja ho sé, però, dic, sí. Però justament sí. No sé per què canviem, tenim paraules i canviem, busquem unes altres.
Sí, però em refereixo que i en aquest cas és una cosa molt seriosa, no? Que reforça el que tu estàs dient, eh?
Sí, però jo crec una cosa, això que diu el Rogeli és veritat. O tirem endavant i jo i molts de nosaltres vam votar un president que és el senyor Puigdemont. Les eleccions les va posar el Rajoy, posat, exigit per Europa, eh? Perquè el 21 de desembre no havia posat el Rajoy, va dir, pondré el 125 i a los 6 meses haremos elecciones, i li van posar al cap de 2 mesos, molt bé. Però és que ara, si no fem això, posarem un altre president. Pensa que van tenir la indecència de posar a la presó el senyor Turull, que l'endemà passat estava nominat president de la Generalitat. El dia abans va fer el Parlament d'Investidura, no? Uh-huh. I després el votaven. Encara que algú no hagués votat, podia ser president. I el van detenir. La indecència de posar a la presó una senyora que era la presidenta del Parlament, la senyora Forcadell. Això és tan fort que hem de tirar el dret, ja no hi ha més. I el que deia, el que deies tu...
Josep
que...
Maria.
El que deies tu, que hem anat massa de pressa, això és impossible. Què vol dir massa de pressa? Fins quan hem d'esperar? I he llegit alguna vegada aquesta frase, a veure si dieu de quin diari s'ha publicat. Diu, diari de Madrid, és clar. Merecemos perder Cataluña. Esta cochina prensa madrileña, la dada, está haciendo la misma labor que con Cuba. No se entera. Es la bárbara mentalidad castellana y su cerebro cojonudo. Tienen testículos en vez de sesos en la mollera. Això és fort, eh?
Això és molt antic. Esta...
Bueno, sí, però escolta, sí. hem anat massa de pressa. Això ho deia l'Unamuno el 1904, ja deia que podria millor que perdéssim Catalunya, perquè la premsa madrilenya, aquesta cuixina d'ara, estava fent que Catalunya fotés el camp.
I Unamuno no era precisament un catalanista.
D'acord, doncs ja fa 300 anys que estem intentant marxar d'Espanya. I que de pressa mai, o ara o mai, i és veritat que dius tu, que no havíem estat mai tan endavant com ara, és veritat, no té res a veure amb el Plan Ibarretxe, però ja que hem anat tan endavant i a més Espanya ha perdut els nivells i no sap per on va i estan nerviosíssim i perden a cada acció, tirem endavant i president Puigdemont. I tant.
Això que deia el Cristian abans del Pla Ibarretxe, jo recordo perfectament les imatges, perquè li van dir, li deien que havia d'anar a Madrid a presentar-lo, oi? És el mateix que li deien quan hi havia el president Mas i després el president Puigdemont, has d'anar a Madrid a dir tot això i tal, clar, perquè el volien humiliar allà davant. Com van humiliar Ibarretxe? Es volia exactament la mateixa escenificació. I això... que certament l'Ibarretxe no presentava un pla. El Pla Ibarretxe no era un projecte independentista del País Basc. Era, com a màxim, era allò que en deien un estat associat, per dintre de l'estat espanyol. I això els va esfereir, eh? Ja no podien suportar. I aleshores van anar a Madrid a presentar-lo. Recordo perfectament que quan era... Llavors el president era el Zapatero, el president d'Espanya. I el Mariano Rajoy estava a l'oposició. Recordo perfectament la butaca buida del senyor Rajoy, que ni tan sols el va voler escoltar. Ni tan sols, perquè tenia la paella pel mànec, com després es va demostrar. Malgrat això, ni el va voler escoltar. Se'n va anar de l'hemicicle. El Zapatero sí, era una persona educada i va estar escoltant. Era el president de l'Estat, també havia d'escoltar, però va aguantar la butaca. I quan va acabar, doncs què li van dir? Ja ha acabat? Ja està. No té res més per dir. Miri, si corre una mica, encara pot agafar el tren que surt de Madrid cap al País Basc, cap a Vitoria. Gràcies per haver vingut i passi-ho bé. Per tant, saps? És a dir, un menyspreu absolut, absolut, pel que pogués dir el president Ibarretxe, que era un demòcrata de pedra picada i anava allà a plantejar tot. És a dir, no els interessava res del que poguessis dir. Imagina't ara un pla independentista de Catalunya, i a més amb el que significa Catalunya, perquè el País Basc és un país de 2,5 milions de persones i és el que és, però Catalunya, clar, és un 24% del PIB, no? Si hagués anat el president Puigdemont allà, també l'haguessin humiliat profundament. D'això es tractava i per això no hi va anar amb molt de criteri.
Per què no es fan manifestacions a Madrid independentistes, per cert?
No, se'n van fer. Com l'altre dia.
No, però per què no s'organitza una forta? O sigui, el motiu quin és? Que seria una escabetxina o què? Perquè és l'únic que s'ha m'acut a mi.
Cal tenir
compte... Igual que es va anar a Brussel·les, sí, jo crec que s'hauria d'anar a Madrid i dir que estem aquí.
Tu dius de gent d'aquí que vagi
allà. Sí, tu vols traslladar la de diumenge ja a Madrid, no?
No, jo estic molt poc ficat amb tot això, però amb l'organització i tot plegat, però jo ho pregunto, perquè és que l'altre... O sigui, ja fa temps que m'ho pregunto i que ningú m'ho contesta.
Sí, jo t'ho contesto. De fet...
deies de fer les dents a Madrid?
No, jo dic que en comptes de portar 700 autobusos a Barcelona... portar-los a Madrid. Igual que es va fer una acció de portar gent cap a Brussel·les en el pont de desembre, portar gent cap a Madrid i fer allà una manifestació, caram.
Sí, però cal tenir en compte una cosa. Quan vas a Madrid a fer això, estàs legitimant el poder de Madrid, saps? Que justament és aquell que negues, perquè dius, escolta, jo ja decideixo per mi mateix. Estàs legitimant aquell poder que, a més, no et servirà de res, perquè pots fer una manifestació de 2 milions de persones i els hi és igual. Vull dir que no, saps perfectament el resultat. Bueno. En canvi, a Europa, que teòricament ocupa Brussel·les, que ocupa, és la capital d'Europa, tu sí que la legitimes perquè la reconeixes com a capital d'Europa i bé, no vol sortir de la Unió Europea, en principi, la majoria de catalans, doncs sí que legitimes Brussel·les i li vas a dir, escolteu, aquest no és un afer intern d'un estat, sinó que és un afer intern
això ho entenc,
de la Unió Europea.
Però tu creus que això, el gruix de la gent, ho veu?
Quina? L'espanyola o la catalana?
El gruix de la gent que s'ha de convèncer.
La catalana o l'espanyola?
No, m'és igual d'on siguin.
No, bé, és que hi ha... O sigui...
La pregunta ha sigut molt concreta, eh? El gruix de la gent que ha de decidir ho entén, això.
Sí.
Que passi així.
El què?
El que m'acabes d'explicar.
Clar, per això no s'organitzen, perquè no s'organitza aquesta manifestació.
Entesos,
per això no s'organitza, per això l'ANC, que és qui convoca, i Òmnium i tot això, no ho fan, perquè, clar, estàs legitimant un poder, just el poder que t'oprimeix, i li vas allí a dir, sabent perfectament que no et farà cas, perquè encara que fos el 90%, escolta, l'Estatut, aquell famós Estatut, el va aprovar el 89% del Parlament, el 89%, és pràcticament el 90%. I el van raspallar tot, és a dir, se'l van carregar.
Sí.
És igual que sigués un 90, que sigués un 100%, no? Sí. De manera que en aquesta situació Brussel·les és la capital d'Europa i com s'ha demostrat, com deia Catalunya, no és un afer intern de l'estat espanyol, sinó que és un afer intern nostre, definitiva, dels europeus. No podeu mirar un altre lloc perquè mireu ara on estan justament tots els focus situats. Escòcia, Alemanya, Bèlgica, a Suïssa, que no forma part de la Unió Europea, però té un paper importantíssim perquè allà hi ha seu de les Nacions Unides, i Dinamarca, és a dir, hi ha tota una sèrie de països que estan involucrats i que, per tant, no poden mirar a un altre lloc. De manera que amb això sí que forces, no vol dir que els governs d'aquests estats es posicionin immediatament, no ho faran, perquè els estats funcionen d'una altra manera, però sí, els seus partits, la seva dinàmica política, sí que força aquests governs a prendre posicions, i ara, justament, Alemanya es troba en una situació doncs, que ja no pot dir que és un afer intern, és que ja no pot dir. De manera que el que passarà aquí, jo penso, és que es produirà, ara, tard o d'hora, Alemanya d'alguna manera influirà i tard o d'hora es produirà una necessitat de fer un referèndum de ratificació de la voluntat catalana.
Què és un referèndum de ratificació?
Bé, de ratificar el que vam decidir. És a dir, vam fer un referèndum nosaltres, no? I va guanyar el 90,6% de haver-hi a favor del sí. Algú dirà, oh, és que molts nos no van participar a la taula d'en Bernat, noi, saps? Clar. Haver-hi anat a votar. Sí, per què? Perquè la gent que defensava els col·legis electorals el dia 1 d'octubre no defensava el sí, defensava el dret de votar de tothom. Fins i tot els de votar no. És a dir, aquella gent estava defensant amb el seu cos el dret de votar no.
Però aquest de referència llavors què seria?
Aleshores tractaria de fer un referèndum.
Un nou referèndum.
Aquí sí, sí, però de ratificació del que hem dit. Veritablement...
De confirmar l'anterior.
Exactament. Jo crec que aquest és un bon, que podria ser un bon camí. I
se'n parla d'això?
No ho sé si se'n parla. Penso que pot ser un bon camí per part... Alemanya és, escolta, clar, és el país més important de la Unió Europea, no? Sí, sí. I té molta força per forçar Espanya per fer això.
Sí, sí. Però que, a més, amb això que dèiem de la violència i del terrorisme i tal, ara hem quedat molt contents perquè aquesta noia, la Tamara, ha tingut el calabosso durant 2 dies a Madrid i el jutge, el Diego de los Cobos, no sé quantos, aquest ha dit que no era violència i que no era terrorisme. L'ha deixat lliure sense càrrecs. I llavors hem quedat contents. No hi ha cap més.
Sí, però no pot sortir, eh?
No pot sortir del seu poble, excepte que no sigui per anar a treballar. No, si ha de viatjar per Espanya, ha de demanar permís. I cada dilluns ha d'anar a la policia a declarar. Cony, doncs aleshores, si no és terrorisme i li posen aquestes limitacions terribles, escolta...
També va anar a declarar una tarragonina que tenia al balcó una pancarta posant...
Police go home, només això, eh?
En anglès, no? Sí. Policies, marxeu cap a casa.
Sí, sí. Sí, senyor.
Per delicte d'odi.
D'odi.
Sí. Sí.
Mm-hmm. Bueno, a tot això, després, veient les notícies, es veuen imatges com les d'ahir amb la visita de l'hereu saudí.
Exacte.
Rebut amb catifa.
Què ha vingut a fer aquí?
Catifa vermella, negocis.
Es justifica que ha vingut a comprar-me? O...
Qui?
Sembla que és evident.
Sí. Qui ha vingut? L'hereu saudí.
Bueno, sí. És que ja no hi ha el Gaddafi, saps?
Clar.
Sí, sí.
Què us sembla, això?
Uf.
Indecent. Sí. Sí, sí, tot.
És que no hi ha més, no? Sí.
I la Comunitat Europea i la ONU han advertit que la venda d'armes es controli, sobretot que...
Sí, això no, això
home, de fet, hi ha un tractat internacional.
Han avisat Espanya.
Hi ha un tractat internacional sobre el comerç d'armes, que a més també sembla que va ratificar Espanya el 2014, que prohibeix la venda d'armes si en el moment que es fa l'operació doncs hi ha evidències o coneixement que això es podria fer servir per genocidis, crims contra la humanitat o altres crims de guerra.
Però és que no és nou. És que desgraciadament no és nou.
Però llavors de què serveixen totes aquestes parafernàlies? O sigui, fer una trobada per signar un tractat?
No, serveixen, fins a cert punt. Però tot això és una feina que es fa molt a poc, però que cada vegada es va millorant. Jo et puc dir, per exemple, en l'any 96 nosaltres vam estar treballant, vam crear una ONG, encara no existia Reporters Sense Fronteres. Un grup de periodistes, aleshores jo treballava de periodista, vam muntar una associació perquè estàvem farts de treballar amb mitjans en els que tu creies que era noticiable una cosa, també eren molt joves, eh? I aleshores t'ho transversaven o no t'ho publicaven. A partir d'aquí vam decidir, com que érem un grup de gent que volíem ser corresponsals de guerra, començar a anar a països en conflicte bèl·lic, a veure què passava, aprendre-ho i poder ajudar. Al cap d'un temps vam organitzar un destacament per anar a la guerra de Bòsnia. Treballàvem per la Creu Roja. Treballàvem per la Creu Roja perquè a Bòsnia es va cometre, entre molts disbarats, però un dels disbarats més preocupants a llarg termini per la Creu Roja i per la humanitat i per la població quan el país entrés en situació de pau era el tema de les mines antipersona. Les mines antipersona és un desastre absolut, però és una de les armes més rendibles que hi ha durant la guerra i cost producció i cost de venda. Val? Gairebé no hi ha mecanismes, és un tros de ferralla que és molt barat i es paga bé. Per tant, es va fer la convenció sobre la situació de les mines antipersona de Ginebra, no me'n recordo quin any. Bueno, doncs mira, nosaltres, gràcies a l'informe que vam fer, perquè la major part de mines que s'estaven posant a Bòsnia eren espanyoles, vam aconseguir tancar 2 fàbriques de mines espanyoles.
Però tu saps com va anar això? Llavors, el que va ser després ministre Morenés era el responsable de la fabricació d'armes, no? I aquí el govern li va haver de pagar no sé quants mils de milions perquè havia d'aturar la fabricació de mines antipersones. Que diu, escolteu, ja tinc aquest pedido fet i tinc de tirar endavant perquè tinc de fabricar-lo igual. Si voleu que pari, li van haver de pagar no sé quants mils de milions.
Sí, és correcte, però aquestes coses passen. Vull dir, deixar de produir armes i deixar de vendre-les mai surt gratis. I la instal·lació, o sigui, la venda d'armes a un país tampoc mai surt gratis. Mai. Aleshores, és un negoci supercomplicat en els que es mouen molts diners i molts interessos, més dels que ens puguem arribar a imaginar. O sigui, la trama, quan estàs investigant això, és molt més complexa de la que pugueu veure en una pel·lícula, o sigui, t'ho juro, o sigui, són coses que a vegades fins i tot dius, no pot ser, no pot ser. Però és que el negoci dels estats, a posteriori, amb la reconstrucció dels països, i el negoci de Nacions Unides també, amb la implantació de les seves forces de pau, faig cometes amb els dits, és brutal. Per tant, imagina't el cinisme que hi ha plantejat amb tot això, no? És molt complexa, dius, val la pena? Sí, val la pena, perquè és que no pots intentar parar la producció d'armes amb més armes i l'única manera que tens és protestar i desarticular. I saps que ets una petita formigueta amb un món d'elefants, però pots fer-ho. I és l'única manera que tenim.
En aquest cas, Espanya és el quart exportador mundial d'armes.
Correcte.
A l'Aràbia Saudita. Sí, sí, sí. Ja hi ha hagut països com Alemanya, Bèlgica o Suècia que han deixat de fer aquestes exportacions.
Sí, Alemanya sí, també. I en canvi aquí s'ha declarat claríssimament aquest senyor a què ve fer aquí, perquè al peu de l'avió el va rebre la ministra de l'Exèrcit.
No m'ho crec.
Si la va rebre la senyora Cospedal, què venia a fer aquí?
Bueno, després hi ha hagut una recepció amb els Reis...
No, que no em crec allò d'Alemanya.
No t'ho creus.
No m'ho crec. No m'ho crec. A veure, Alemanya produeix moltíssim armament. El que passa que no el produeix acabat. I per tant no computa com a venda d'armes. M'explico?
Ja.
Val. Per tant, no m'ho crec. O sigui, ho sento molt. Ja està.
Però això no justifica que Espanya vengui armes.
No, absolutament no. Però és que és el que et dic del cinisme. És que és molt cínic tot això.
Home, el que és molt cínic és que amb una mà es faci això i amb l'altra es subvencionin ONGs.
Sí. I també...
Que precisament estan protestant o estan lluitant contra, contra aquestes situacions.
Sí, també és molt cínic que surtin tots els mitjans de comunicació que s'organitza des de les Nacions Unides els cascos blaus per anar a Sarajevo a muntar en l'any 96 un gran destacament per desminar, val? On es forma els individus de la zona per desminar i fan anar sense xaleco de Kevlar i sense casco, que val una fortuna, i sense el detector de metalls a la població local. Mentre l'empresa d'Estats Units que li han concedit això, que, oh, sabeu per què està formada? Per militars del rang retirats del Pentàgon. Mm-hmm. Val? Que es jubilen i munten aquestes empreses. I aleshores estan vivint en una gran mansió on tenen uns com es diu això? Uns sòtans plens de xalecos que s'han pagat amb els diners de tothom, que està a les Nacions Unides, que no els fan servir perquè després els revenen. Val? I després resulta que les mines que estan traient, qui els hi ha venut? Estats Units. Té collons o no?
Home, Estats Units que com a represàlia al possible o suposat atac químic que hi va haver el dissabte o diumenge passat, el cap de setmana, a Síria, una ciutat de Síria, doncs va amenaçar Moscou, l'Assad, i ara amb Trump, Donald Trump, mai no sabem què pot passar. No? Perquè va a cops de tuit.
Res de bo.
I donde dije digo, digo Diego. I, bueno, no saps ben bé per on sortirà. Però també és força indignant la situació de Síria, que porta anys i anys, que amb tota la riuada, la onada de refugiats que va sortir d'allà en direcció cap a Europa, el tema no es va resoldre. No, ja. O sigui, la resposta de la comunitat internacional encara la podem buscar, perquè no hi va haver, tot i els famosos cupos.
Hi ha hagut una resposta que a mi em sembla...
Però és que ara les grans potències, una davant de l'altra, o sigui, enfrontades, perquè sembla que juntes no poden anar aliades per lluitar o posar una mica de pau a aquestes situacions, sembla que sigui impossible. No hi ha manera de buscar una sortida a tot això.
Clar que no els interessa.
Ni tan sols la comunitat europea.
No, però és que igual que Bòsnia, i perdona que em remetim això una altra vegada, o sigui, els països que estan en guerra civil, la comunitat internacional en els últims 40 o 50 anys el que ha fet és esperar, a no ser que hi hagués un interès molt clar, però en general ha sigut esperar a que el país quedés desintegrat...
Per reconstruir.
Per repartir-se'l i reconstruir-lo. O sigui, jo et venc armes, me les compres, us mateu, destrosseu el país i després vinc jo i faig negoci reconstruint-lo i traient-te les... com es diu això? I desminant-te'l, traient les coses que jo t'he venut. És així com funciona, és així de cínic, és així de salvatge. És
un negoci total i absolut.
És que és un negoci, és que la salut és un negoci, la guerra és un negoci i tot és un negoci. Passa que hi ha d'haver uns límits ètics. En la venda d'armes, evidentment, no hi és. Estem parlant d'un negoci de matar persones i desmantelar països. Vull dir, ja està. Quina ètica hi ha d'haver aquí?
El que passa és que una cosa va junta amb l'altra. Vull dir, el fet de vendre armes vol dir guerra, el fet de la guerra vol dir destrucció, la destrucció vol dir tornar a recuperar el país, per tant, tornar a contractar empreses...
Però qui que són les víctimes?
Els de sempre, eh? El poble, les persones més vulnerables i les que no ho són tant, perquè en aquest cas quan hi ha una guerra i tiren bombes, ho estem veient per la televisió cada dia.
Sí, però no, és la població civil qui paga.
Es tira per terra tot, els que són rics i els que no són tan rics. Les bombes cauen als centres de les ciutats i cauen edificis i barris de gent senzilla, sí. Però també cauen torres i mansions.
Sí, però els rics poden marxar.
Això està clar.
Tenen una manera, saps, poden viure fora d'aquell país. En canvi, els pobres, la gent, no li queda més remei que quedar-se allà i entomar el que caigui del cel.
Sempre.
Sí, però amb una guerra pringa tothom.
Molt bé, senyors, doncs avui hem acabat molt bel·licosos, eh? La tertúlia. Acabem aquí la tertúlia dels divendres. Moltíssimes gràcies a tots. Que tingueu bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu-siau.